A la ciutat de l'Hospitalet tenim una xarxa de portaesquers que mensualment es revisen per a controlar les poblacions de rosegadors que estan a les zones verdes de la ciutat, als parcs i jardins de la ciutat. També es fan actuacions a la xarxa Clavegram, que s'intensifiquen en aquesta època de primavera i també es farà una altra revisió que es fa cap a la tardor.
L'Hospitalet reforça la campanya de control de rosegadors amb actuacions preventives i sistemàtiques a l'espai públic. El dispositiu s'organitza en dues línies principals d'intervenció: el tractament en superfície, especialment en zones verdes, i el control de la xarxa de clavegueram. Bona tarda. La campanya inclou tractaments preventius en una vintena de zones verdes i en 900 pous de la xarxa de clavegueram al llarg de l'any. De seguida entrarem en detalls abans, però com sempre fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. La Sala Salamandra ha acollit aquest matí la festa de final de curs del programa Aprenentatge Servei, una trobada que ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat que durant aquest any ha participat en projectes de servei a la comunitat. Marciano García és el curt guanyador del Festival Film Serè de la Florida d'entre els 750 curtmetratges que s'han presentat en aquesta 8a edició. Narra la història de superació i sensibilització d'una persona amb síndrome de Down que lluita per aconseguir el seu somni de ser astronauta. I en esports ens centrarem en Raúl Page, que ha estat presentat oficialment com a nou tècnic del Centre d'Esports l'Hospitalet. Page s'ha mostrat molt il·lusionat per dirigir l'OSPI i ha assegurat que treballarà perquè l'equip pugi de categoria.
Sabemos que es un club que no debería estar en la categoría que está, ¿vale? Que llevamos unos años ahí trabajando para salir de ella y pensamos que este año pues tenemos la máxima exigencia, creo que el máximo conocimiento, el máximo talento, ¿de acuerdo? Para poder salir de aquí y darle la vuelta a la situación desde ya.
L'Hospitalet reforça la campanya de control d'arrossegadors. Les actuacions inclouen tractaments preventius en una vintena de zones verdes i en 900 pous de la xarxa de clavegueram al llarg de l'any.
La instal·lació de les caixes portaesquers és una de les mesures que es posen en marxa a la ciutat per reduir la presència d'arrossegadors en parcs i jardins. Unes caixes que són segures per la resta d'animals. Es col·loquen de noves i també es revisen les ja instal·lades. La campanya també inclou el tractament de la xarxa de clavegueram.
A la ciutat de l'Hospitalet tenim una xarxa de portaesquers que mensualment es revisen per a controlar les poblacions de rosegadors que estan a les zones verdes de la ciutat, als parcs i jardins de la ciutat. En paral·lel a aquesta actuació que es fa a la part superficial, diguem, també es fan actuacions a la xarxa de clavegueram, que s'intensifiquen en aquesta època de primavera i també es farà una altra revisió que es fa cap a la tardor, perquè són aquestes dues èpoques, les èpoques on hi ha un pic poblacional de rosegadors.
Les zones densament poblades són on els rosegadors troben un hàbitat ideal al clavegueram. Per això és important mantenir un programa de vigilància actiu durant tot l'any, que s'intensifica especialment durant els mesos de més calor.
Si fa rosegadors ja a la xarxa de clavegueram, sempre trobarem més problemàtica en barris on l'estructura siga més antiga. Sempre sol ser el centre històric de les ciutats acostuma a tindre una xarxa clavegueram més antiga, amb més deficiències estructurals, i per tant allò acostuma a ser més problemàtic. I també els rosegadors van molt associats a la població humana. Els barris amb més densitat poblacional humana probablement tinguin més problemes de rosegadors. A cap i a la fi són animals que viuen dels nostres residus. Quan més gent som, més residus generem. Quan més residus generem, més rosegadors hi ha.
Les actuacions inclouen tractaments preventius en una vintena de zones verdes i en 900 pous de la xarxa de clavegueram al llarg de l'any. La planificació municipal es desenvolupa de manera sistemàtica i es complementa amb l'atenció diària dels avisos ciutadans.
Fins al 24 de juliol es pot pagar el nou tribut metropolità que impulsa l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'un nou impost que té un cost anual que oscil·la entre els 18 i els 22 euros i que enguany és la primera vegada que tots els propietaris de pisos l'han de pagar a l'Hospitalet.
Aquests dies han arribat als domicilis dels hospitalencs cartes com aquesta. Aquí s'anuncia l'arribada d'un nou impost, el tribut metropolità. Ho impulsa l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona. A la carta hi ha el rebut per pagar-lo. El cost mitjà anual es troba entre 18 i 22 euros i l'import es calcula a partir del valor cadastral de l'habitatge. Segons l'AMB, el tribut metropolità servirà per finançar els serveis públics que ofereix, com les bonificacions socials del transport públic o el manteniment d'espais naturals i urbans. És la primera vegada que es paga aquest tribut a l'Hospitalet, juntament amb altres 35 ciutats metropolitanes. Arran d'una sentència del Tribunal Suprem, es va anul·lar l'exempció de pagar aquest tribut a l'Hospitalet. Hi ha de temps fins al 24 de juliol per pagar el nou tribut metropolità. Qui no hagi rebut la carta pot pagar-ho per internet.
I sobre el tribut metropolità, el grup municipal del Partit Popular s'ha posicionat en contra. La seva portaveu, Sònia Esplugues, l'ha qualificat injust i també ha criticat el PSC, els Comuns i Esquerra Republicana perquè hagin tirat endavant aquest tribut des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Anuncien que portaran aquesta queixa al ple municipal perquè aquest tribut grava amb un nou impost als hospitalencs tenint en compte la situació econòmica del veïnat, només si són propietaris d'un habitatge.
Consideramos que este impuesto es injusto porque solo penaliza a los propietarios, independientemente de su capacidad económica, pues estamos hablando de parados, estamos hablando de jubilados que puedan tener pues una primera vivienda, pero además a más es desequilibrado porque se aplica en todos los municipios de la misma manera, independientemente de los servicios que se estén prestando para mejorar los servicios que hacen referencia a este tributo.
La plataforma de veïnes del gasòmetre veu amb bons ulls que el futur poliesportiu de Santa Eulàlia es faci al Parc de l'Alhambra, assegurant que aquesta proposta respon a les necessitats del barri.
Amb aquest comunicat ha respost la plataforma de veïnes del gasòmetre al pla del govern municipal de construir el futur poliesportiu al Parc de l'Alhambra. Ho veuen com una oportunitat decisiva i esperada durant anys. Els representants de la plataforma veuen que aquesta proposta respon a les necessitats dels veïns de Santa Eulàlia i també de Gran Via Sud. Creuen que el Parc de l'Alhambra està més ben comunicat per transport públic i també que amb l'illa verda que generarà els carrers Alhambra i a Prestadora, juntament amb la mateixa gasòmetre, el districte guanyaria espai verd.
La nostra valoració és força positiva perquè creiem que el districte en conjunt guanya, sobretot en quant a zones verdes, doncs guanya dues parcel·les pràcticament com aquesta, segons l'Ajuntament, prop de 9.000 metres quadrats, i sembla que engloba diverses reivindicacions històriques del barri, no? Tant el poliesportiu com l'increment de zones verdes, com inclús això portarà a una remodelació del Parc de l'Alhambra.
Ara veuen més lluny que es construeixi el poliesportiu al costat dels seus edificis. De fet, ja no tenen penjades les pancartes reivindicatives. Fa 7 anys recorden que van rebre la notícia del poliesportiu com una gerra d'aigua freda. No s'oposaven a la seva construcció, però sí a l'alçada de l'equipament.
Sabíem que hi havia un poliesportiu i que s'hi construïa i no teníem cap problema en aquest sentit. De fet, ja sabíem que segurament tard o d'hora es faria, però de cap de les maneres havíem imaginat, no?, un projecte d'aquestes mides que seria més alt que aquests edificis, per exemple, no?
Sobre la consulta ciutadana del 2019, on va guanyar l'opció del gasòmetre per construir el poliesportiu amb un 61% dels vots, els hi genera dubtes. Creuen que no estava ben plantejada perquè l'opció del gasòmetre no era realista ni viable. Per això van presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquell projecte.
El resultat d'aquella consulta és molt difícil d'aplicar, realment, perquè has de prendre decisions a posteriori que no estaven dintre de la consulta ni es van plantejar en el seu moment. Llavors, des del nostre punt de vista no és vàlida aquella consulta, tal com estem actualment.
Jo crec que hem de passar pàgina, que hem d'aprendre que la confrontació entre els veïns i inclús entre partits ens està portant a que de moment han passat prop de 7 anys de consulta, continuem sense poliesportiu al barri, continuem sense més zones verdes, llavors jo crec que ara tenim l'oportunitat, els veïns, de posar-nos tots d'acord i treballar tots perquè això sigui així.
I aquest consens que demanen es posarà a prova la setmana vinent. Dimarts, a 6:45 de la tarda, se celebrarà un Consell de Districte al Centre Cultural de Santa Eulàlia, on es tractarà el projecte del futur poliesportiu.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem ha denunciat avui en roda de premsa la situació que viuen les escoles davant les altes temperatures amb què han de conviure infants i joves de la ciutat. En aquest sentit, exigeixen a l'Ajuntament complir, diuen, amb la seva responsabilitat de garantir el confort climàtic als centres educatius a través d'un pla de climatització urgent. Asseguren que la calor dificulta les activitats d'aprenentatge i posa en risc el benestar de la comunitat educativa. Per això, des dels comuns demanen més inversió i mesures concretes com la instal·lació de fonts, tendals o vegetació.
Concretament, estem davant de Sant Josep Alpí, on ara mateix la temperatura és de 28,2 graus, per sobre del que permet la llei, que és 27 graus. Aquesta no és una situació que ocorreix només en aquesta escola. Diferents grups de pares, mares i famílies estan comprant ventiladors. És una vergonya.
Exigim des de l'Hospitalet en Comú Podem que s'incrementi el pressupost i s'executi, perquè el pressupost en inversions en manteniment ha baixat en relació a l'any passat. És increïble, les necessitats han augmentat, és evident, les queixes són constants amb el tema de les calefaccions a l'hivern. Ara, als estius, aules que cremen, ho està denunciant minut a minut en directe.
La Sala Salamandra ha acollit la festa de final de curs del programa d'aprenentatge Servei, una trobada que ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat que durant aquest any ha participat en projectes de servei a la comunitat arreu de la ciutat.
Un total de 3.300 alumnes de secundària han format part d'una vuitantena de projectes que combinen l'aprenentatge curricular amb accions de servei a la ciutadania. La jornada de cloenda a la Sala Salamandra ha reunit alumnat i professorat per celebrar els resultats d'un programa que es consolida i que promou valors com el compromís social, la participació i la responsabilitat entre els més joves.
Hem fet Cicerone, un projecte que és d'ajudar els altres que recién lleguen al país o a la comunitat autònoma, que és Catalunya. Nosaltres les ajudem en integrar-se més.
Anem a classes d'aula d'acollida i fem jocs amb els alumnes perquè es sentin més acollits. Hem après a ser millor persones i hem après a tenir un molt millor català.
Els projectes impulsats aquest curs han abordat àmbits diversos com la sostenibilitat, la mobilitat, la integració social o el suport a diferents col·lectius de la ciutat. D'aquesta manera, l'alumnat pot aplicar els coneixements adquirits en contextos reals i contribuir alhora a millorar el seu entorn.
I col·laboren amb entitats, i col·laboren amb serveis de la ciutat, i col·laboren amb veïns i veïnes a posar aquesta mirada per millorar el que tenen al voltant. Llavors és com talent de les escoles i dels alumnes posats pel ben comú.
Tot i que la majoria de les experiències d'aprenentatge servei es duen a terme a l'ESO, cada vegada són més els centres de primària que incorporen aquesta metodologia educativa.
I encara en plena ressaca de la visita del Papa Lleu XIV a Barcelona, els alumnes dels col·legis Xaloc i Pineda, que formen part dels corals dels centres educatius, recorden com va ser pujar a l'escenari de l'estadi Lluís Companys en un dels actes de la visita del Pontífex.
Parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes como tú y yo.
Així sona el tema Superhéroes que l'Anna Victòria, la Mercè, la Valentina, la Inés, l'Àlex, en Max, en David i l'Àlex, alumnes dels col·legis Xaloc i Pineda, van interpretar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, un tema que no van interpretar sols, sinó que ho van fer de la mà de l'artista Beret.
Vam anar a cantar-li al Papa, bueno, encara no havia vingut, però de mentres vam cantar-li.
Nosaltres vam cantar abans del Papa, o sigui, per com atendre la gent.
El que més em va impactar aquest dimarts va ser la quantitat de gent, que eren unes 50.000, veient-nos cantar a l'escenari.
Crec que és una experiència única i estic molt orgullós de mi mateix i de tots els meus companys, perquè crec que vam fer molt bon equip i crec que va quedar molt bé.
Pujar a aquest escenari ha estat per ells una fita històrica, no només per poder conèixer artistes de renom i cantar davant d'un públic molt extens, sinó sobretot per tenir la possibilitat de viure la visita del Pontífex en primera persona.
És una oportunitat molt impressionant perquè hi ha gent que no l'ha vist mai i fa molt temps que no ve un papa a Barcelona.
Doncs és com el papa, pues, era molt impactant perquè no ve molt a Barcelona, està més en Roma.
És igual que per la tele, però és molt amable amb els nens. Quan va començar a beneir-los, sempre amb un somriure, i jo crec que és molt amable i molt bon papa.
Sí, jo també. Jo em vaig emocionar molt quan ens va veure i ell li vam saludar i ell ens va saludar a nosaltres també, ens va veure i tot això. I jo amb allò em quedaré amb aquell record.
Un record únic que també tindrà segur en Renzo, alumne de primer de primària del Col·legi Xaloc, que va poder fer les seves preguntes al papa en la visita a la parròquia de Sant Agustí, al Raval.
Els alumnes de l'Institut Jaume Botey van inaugurar ahir la tarda el mural que han treballat durant tot el curs inspirat en la Kufia o mocador palestí. El projecte s'emmarca dins del programa En Residència, que permet als estudiants crear una obra col·lectiva de forma conjunta amb artistes professionals.
El pati de l'Institut Jaume Botey, al barri de Santa Eulàlia, estrena un nou mural. Es tracta d'una obra creada pels estudiants de quart de l'ESO de la mà de l'artista Milena Rossignoli, que des del principi de curs els ha acompanyat en el procés de creació i els ha introduït en l'art de la protesta. Els alumnes de seguida van fer seva la proposta, tot fixant-se en la simbologia del mocador palestí. Així, van decidir inspirar-se en aquest per crear el seu propi mural.
Hemos reemplazado cada símbolo de la kefia en nuestros propios símbolos. Los libros son las hojas de olivo palestinas, que en nuestro caso representa la educación que recibimos. Luego están las piezas de puzzle, que son las uniones que hacemos a lo largo del curso, de nuestros amigos o con los profes también. Y luego la red de niños en la original, en la Palestina es una red de pesca, porque es todo lo que representa al pueblo palestino. Y nosotros lo hemos vuelto pues, en una red de niños que representa ya a todo el instituto en sí.
És el primer cop que l'Institut Jaume Botey participa en el programa En Residència, una iniciativa conjunta de l'Institut de Cultura de Barcelona amb el Consorci d'Educació i associacions com ABAU-ACU, dedicada al desenvolupament de projectes que vinculen creació artística i educació.
És un projecte llarg i, per tant, es passa per molts llocs, per moltes fases diferents, no? Segurament és un projecte que obre la mirada i que també genera incertesa. Però realment el moment de culminació i d'execució de la peça final és un moment com de molta joia i de descobrir que realment no, podem fer art, podem crear i ens empodera i ens obre la mirada.
Els estudiants es mostren satisfets amb el programa que els ha permès treballar estretament amb un artista professional.
Nunca había hecho esto, nunca. Pude como también encontrarme a mí porque me gusta mucho eso también.
Durant la presentació del mural, les famílies de l'institut van poder conèixer de primera mà el projecte i van agrair tant a la Milena com a l'equip docent del centre els esforços per dur a terme aquesta iniciativa creativa.
L'Institut Eduard Fontseré ha posat punt final al Filmseré, el Festival de Curtmetratges de la Florida, amb la gala final que ha tingut lloc a l'Auditori de Planeta Universitats i que ha coronat com a millor curt d'aquesta 8a edició Marciano García, la història de superació i sensibilització d'una persona amb síndrome de Down que lluita per aconseguir la seva aspiració, ser astronauta.
L'alumnat de l'Institut Eduard Fontseré se'n ocupa de totes les tasques de l'organització del festival, des del visionat dels prop de 750 curts que s'han rebut aquest any a l'acte de lliurament de premis. Durant el curs han rebut formació per part de professionals de diverses disciplines del món del cinema. També es fan càrrec, és clar, de la selecció dels finalistes de cada categoria: fotografia i muntatge, guió, interpretació, terror, animació, temàtica social, cura en català i millor curtmetratge.
I ha estat una experiència molt, molt bonica per a nosaltres. Era difícil, però en aquest moment és molt, molt maco, m'agrada molt.
Porque es un proyecto que solo lo hacemos en nuestro cole y, bueno, hasta que donde sé yo, no hay ningún otro cole en el mundo que haga esto.
El millor curtmetratge de l'edició 2026 ha estat Marciano García, una persona amb síndrome de Down que vol ser astronauta, un títol que també s'ha endut el premi a millor fotografia i muntatge. Com en qualsevol altre festival, els premiats i premiades de cada categoria han pujat a l'escenari per recollir el premi o bé han enviat un vídeo.
I és el que he comentat, que és que em semblen envejables tots aquests alumnes de l'institut, i la veritat és que després la il·lusió està aquí, està asseguda en aquestes butaques.
Acaban de salir muchos cineastas. Acá seguro van a salir cineastas y de todo. Guionistas, productores, creadores de festivales futuros. Claro, acá hay una generación de gente que realmente van a hacer muchas cosas, seguramente.
El film Seré és matèria optativa però senya d'identitat de l'Institut Eduard Fontserè, i assumir totes les tasques del festival reforça l'autoestima de l'alumnat.
Pues jo li dono un valor pues, que a mi m'ha agradat moltíssim, que és una experiència molt bonica perquè al fin y al cabo compten amb tu, a que tu treballis i pues, m'agrada.
Como que t'ajuntes con tot el grup i fas amics,
ves pel·lícules, sí, tot junts.
Els curtmetratges les animen i els grups són molt bonics, sí, m'agrada molt.
En la part final de la gala, l'equip docent de l'Institut Eduard Fontserè ha anunciat que el Film Seré, un festival que va néixer lligat al Pla Integral La Florida a les Planes, que ja no és vigent, no es farà l'any vinent. Un parèntesi degut a diversos factors. El pas al model de comunitat d'aprenentatge, dificultats organitzatives i la crítica situació general del sistema educatiu, entre d'altres. Després de la pausa del curs vinent, l'Institut prendrà una decisió definitiva sobre la seva continuïtat.
I demà arrenca la Festa Major de Collblanc de Torrassa. Fins diumenge s'han programat tot un seguit d'activitats amb la música i la cultura popular com a protagonistes. Un any més coincidirà amb la celebració també de la Festa de la Diversitat diumenge al Parc de la Marquesa.
La música, la cultura i la celebració estan a punt d'esclatar a Collblanc de Torrassa amb la Festa Major que arrencarà demà a la plaça Espanyola fins al diumenge 14 de juny. Jocs, esports, teatre i la 25a edició de Simultànies d'Escacs inauguraran l'espectacle. A la nit es presentarà oficialment la festa, seguida de la tradicional vetllada de veneres. Dissabte, la cultura popular serà la gran protagonista amb la 20a trobada de puntaires i la tradicional cercavila gegantera, que recorrerà diversos carrers del barri.
És la festa més nostra, més tradicional, no? Mm-hmm. És la ballada llegants, o sigui, el que és el cercavila.
Més la cultura popular,
exacte,
no?
Exacte, és la cultura popular nostra, és les puntaires que estan allà, és l'Hospivant que ve, no? a fer-nos un concert, són la ballada de sardanes i la cobla. És un moment, jo crec, molt especial dintre de lo que és la festa. I a mi sempre m'ha agradat moltíssim perquè l'ambient és molt maco, no? És molt, molt participatiu.
L'última jornada coincidirà amb la Festa de la Diversitat de l'Hospitalet, que enguany arriba a la 31a edició i tindrà lloc al Parc de la Marquesa durant tot el dia.
Anar per tota la festa veient activitats totalment diferents, cultures totalment diferents una de les altres, i anar-me amb una carpa que, no sé, que hi ha un col·lectiu i trobar-me un altre, perquè resulta que n'estaven parlant i al final han fet un intercanvi i bueno, estan compartint coses, no?
La Festa Major de Collblanc de Torrassa culminarà amb els concerts d'Extraños Ways i Bon Bon Fighters, que posaran el punt final a un cap de setmana intens de celebració i convivència al barri.
El nou tècnic del Centre d'Esports d'Hospitalet, Raül Pagé, té clar que el gran repte del club, que es resisteix des de fa unes quantes temporades, és assolir l'ascens de categoria. En la seva presentació oficial, Raül Pagé, que va començar com a entrenador a la Unificació en Belvitge, també s'ha marcat aquest objectiu i ha fet una crida a l'afició perquè hi confiï en el talent i en l'esforç que l'equip hi posarà sobre la gespa.
Nou responsable a la banqueta del Centre d'Esports d'Hospitalet, Raül Pagé, però mateix objectiu de les últimes temporades: pujar a la segona ref. En la seva presentació oficial, el nou tècnic de l'Hospi assumeix el repte i apuja l'aposta.
Nuestro objetivo es claro, ¿vale? Es este año ascender a segunda federación y hay dos vías, o eres campeón o mediante play-off. Evidentemente vamos a luchar por evitarnos ese mal trago de seis partidos más, de tres eliminatorias y aparte del año que viene, ¿no? Pues compites fuera de Cataluña, ¿no? Desde el primer momento, ¿no?
Raül Pagé, que va començar com a entrenador a la Unificació en Belvitge i que la temporada passada havia entrenat al Tona, un dels rivals a l'Hospi a la tercera ref, s'ha mostrat molt il·lusionat amb aquesta nova etapa i assegura que mirarà de correspondre a l'aposta que el club ha fet per ell. També fa una crida a l'afició perquè vingui a l'estadi i confiï en el talent i el treball dels jugadors, i anuncia que l'Hospi 26-27 serà un equip sòlid en defensa i capaç d'adaptar-se al context de cada partit.
Un Hospitalet muy sólido, muy competitivo, que este año tendremos que ir a campos probablemente diferentes y habrá que saber bien lo que toca hacer en cada momento. Con lo cual, vamos a encontrarnos un hospital que sobre todo el jugador va a ser muy disciplinado. Vamos a encontrar un Hospitalet que va a estar muy trabajado, que le vamos a dar un rigor táctico sensacional. Vamos a intentar ser, si no la mejor, de las mejores defensas del campeonato. Pensamos que es una categoría muy complicada, ¿vale?, donde priorizamos mucho la porta cero.
De l'equip de l'any passat han renovat el porter Aliaga, Dani Molina i Jordi Soler, i s'hi han incorporat com a primers fitxatges el defensa Marc Vicente i el mitja punta Roger García. El nou entrenador de l'Hospi creu que encara caldrà fer un bon nombre d'incorporacions, però ben pensades.
Creo que el jugador tiene que priorizar el proyecto deportivo, que tiene que trabajar bien, que tiene que ser disciplinado. Y dentro de eso, nosotros miramos todas estas cosas, realmente que el jugador tenga el sentimiento por la camiseta y que venga aquí a trabajar. Entonces, bueno, dentro de todo eso, ¿de acuerdo? Somos exigentes y vamos con calma.
Raúl Page es veu amb cor de tirar endavant el projecte més ambiciós de la seva carrera, que el centre d'esports L'Hospitalet deixi una categoria que, segons diu, no li pertoca i pugi a la segona ref. Caldrà treballar de valent una feina de pretemporada que s'encetarà el pròxim 20 de juliol.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet reforça la campanya de control d'arrossegadors amb actuacions preventives i sistemàtiques a l'espai públic. El dispositiu s'organitza en dues línies principals d'intervenció, el tractament en superfície, especialment en zones verdes, i en el control a la xarxa de clavegueram. La sala Salamandra ha acollit aquest matí la festa de final de curs del programa Aprenentatge Servei, una trobada que ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat que durant aquest any ha participat en projectes de servei a la comunitat. Marciano García és el curt guanyador del Festival Filmseré de la Florida d'entre els 750 curtmetratges que s'han presentat en aquesta 8a edició. Narra la història de superació i sensibilització d'una persona amb síndrome de Down que lluita per aconseguir el seu somni de ser astronauta. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.